Joan, jo no sé si recordes alguna anècdota de tot aquest temps en què tu vas repartir llet al poble de Rosselló.
Bueno,
deu haver moltíssimes d'anècdotes,
sí,
no?
Sí, moltíssimes. Pues a vegades, per exemple, alguna festa assenyalada, tindré una impotència molt gran que et faltava llet i no en tenies més. I no em podies atendre tot amb dies puntuals.
Que perquè no ho hem explicat això, Joan, però vosaltres sí que teníeu, no, també vaques? És a dir, que vosaltres sí, fèieu com tot el cicle complet, eh?
Sí, sí. Uh-huh. L'explotació. Nosaltres, als moments punta, vam arribar a fer 1.200 litres de llet diaris.
Diaris, eh?
Diaris. Bueno, això ara, avui dia, sembla molta cosa, però s'ha quedat... És una quantitat irrisòria, eh? Perquè en aquestes macrogranges, tots els petits, els de 1.000 litres així, van haver de plegar tots. Perquè les macrogranges s'ho mengen tot.
Anava a dir sostenible, però no és la paraula. No sortia a compte, no, Joan, dedicar-se a això?
Cada vegada s'ha fet més difícil, eh? Penseu que hi ha granges que en fan, pues, que sé jo, hi van tràilers a carregar, però diversos tràilers, i fan 50 o 60 mil litres de diaris, i aquesta gent tenen, pues, tot més controlat, i els costos, lo resulta més a compte, i tots els més petits, pues, han hagut d'anar retirant. Penseu que aquí a Rosselló abans hi havia 5 o 6 de gent, de famílies que es dedicaven com nosaltres a aquesta labor. I el Guaire jo coneixia molt, i a Torreferrera també n'hi havia, pues ja no n'hi ha cap, han plegat tots.
I vau intentar com adaptar-vos una mica o intentar, no, sobreviure d'alguna manera? Com va
ser
tot això?
Sí, vam intentar fer cooperatives, però el petit és petit. No,
clar.
No. Igual passen les explotacions de fruita ara, sí. Cada vegada han de ser més grans.
I tant.
Sí, sí. És un procés.
No sé si recordeu, Angelina i Antoni, l'ofici del lleter, que avui hem volgut posar de manifest, perquè segurament que tots aquests nens i nenes no coneixien aquesta vessant, no? De la gent que repartia a casa per casa, no? La llet que es demanava. Vosaltres sí coneixeu aquest ofici?
Sí. Jo inclús he anat a buscar a casa dels, com diu el Joan, a Torreferrera també en teníem, de gent que es dedicaven a tenir vaques i la canalla anàvem a buscar. Que a vegades ho aprofitàvem per festejar la parella.
Anaves
a buscar la llet i trobaves la parella allà, escolta-t'ho.
I xerraves una estona.
Tenia avantatges. A part de l'àrea també tenia avantatges.
Fins aquell moment de... Aquesta no me l'esperava, aquest moment de socialització. No. Eh? Angelina, tu pots explicar alguna cosa o no?
Sí, jo
també
anava...
festejaves,
jo
també?
Jo anava a casa d'ells a buscar la llet. Sí, sí. I la mare feia, bueno, avui un litro, demà pues mig, perquè ja en tenim prou. I arriba a casa i fer la bullir, i la nateta aquella, menjar-te-la amb pa, amb sucre... Cosa que ara pues, ja no, això ja no es fa.
Però llavors, per a que també ho entengui el nostre públic, no? Expliquem una miqueta com pas a pas, és a dir, què fèieu? Trucàveu al Joan?
No.
O com anava
ja,
això?
Ells ja sabien qui anava cada dia. I nosaltres, pues, a certa hora, ja anàvem, pues, a l'hora que mos tocava, no? Pues, mos tocava, que la mare dia, vés a buscar la llet. Pues, venga, a la lletxera i cap a buscar la llet. Hi ha gent que tenien la lletxera de 2 litres, tenien una d'un litro, no?
Sí.
I bueno, pues tothom compràvem el que necessitàvem. I quan arribàvem a casa, pues això, la fèiem bullir i inclús hi ficàvem alguna cosa perquè no mos marxés lo bullit, i la capeta aquella l'agafàvem, la posàvem al pa, la ficàvem sucre i mos ho menjàvem.
Déu-n'hi-do.
I les vigílies, la gent n'agarraia més per fer pastissos.
Per fer flams.
I flams, cremes, i coses d'aquestes. Sí.
I ara que has dit això, m'has fet vindre una cosa al cap, Joan, que és que no sé què hagués passat per la pandèmia, que vam embogir tots fent pastissos a casa perquè no teníem res més a fer de bo. Clar, si en aquell moment haguessis hagut de repartir llet, que jo recordo com els pagesos, no? Ens portaven la verdura a casa, no? Segurament els lleters també haguéssiu fet exactament el mateix, no? Perquè parlàvem d'aquest producte de primera necessitat, no?
Esclar, suposo que s'hagués continuat fent les mascaretes posades i tots els protocols que exigissin, i suposo, ves, ja no ho van fer.
Us haguéssiu adaptat a la qüestió.
I ara, canviant una miqueta de tema, no? Però clar, aquesta celebració, no, el dia R, també ve amb motiu del centenari de la ràdio. I a banda, no, de parlar de la ràdio com a un mitjà important, no, per a facilitar, no, divulgar la tasca aquesta del recapte també i de la solidaritat als més petits i als grans també, però volíem saber també quin vincle teniu vosaltres, no, o recordeu vosaltres, i actualment també, no, quin vincle teniu amb la ràdio, amb aquest mitjà nostre.
Jo començo.
Fes.
No. Jo amb la ràdio m'he passat nits. Nits i caps de setmana escoltant-lo, sempre. Uh-huh. M'ha agradat molt, perquè és una manera de fer coses i escoltar. Així
companyia,
com a la tele, te sentes allí i te fiquen el que volen. Sí. Pues aquí no.
Això és veritat. Aquí, d'alguna manera, estem reconeixent que tenim una certa edat, no? Com us pregunteu això?
Perquè però si no... és important escoltar no, les veus de les persones escolta, amb experiència. Eh?
Jo t'he de dir que avui en dia escolto més ràdio que televisió. Mm. Jo. Uh-huh. Perquè a les nit m'agrada molt l'esport i quan me'n vaig a dormir doncs me fico. I al dematí les notícies, el primer que faig com aixeco és ficar a la ràdio.
I tens ràdio transistor o com l'escoltes? A través del mòbil o com...
Bueno, aquests transistors que... No en tinc un d'aquells vells encara, que funciona, vull dir, és vell, però funciona. I el tinc al quarto de bany i el primer que faig, mentre m'afaito, a risc de que qualsevol notícia es pugui estar allà.
Sí, no? Però, això.
A risc d'un bueno, espant, no? De tenir
però la ràdio, jo per mi, a set i continua sent un mitjà extraordinari. Si passés una cosa a Torreferrera o Rosselló, a través de la vostra, de casa vostra, m'ho entraria més que no pas per la televisió.
I tant.
Això està clar.
Això és la comunicació de proximitat.
La ràdio és instantani. Mm. I això tant. És molt important.
I tu, Joan, quin vincle?
Jo tinc molt vincle quan treballo en el tractor, pues, hi ha les comoditats aquestes avui dia. Uh-huh. I com que si faig 5 o 6 hores en el tractor, per exemple, quan arribo a casa ja no en tinc més gana.
Home, perquè l'has fet el tiró en seguit, no?
I ja me n'he enterat de moltes coses. Sí, sí.
I quan treballaves amb l'explotació i així, la ràdio sí, la tenies quan, a la vora o
sí,
no?
Sí, quan muníem a les màquines de muntar tenia la radieta allí i també de bon dematí ja escoltàvem ja tot.
Hi ha algun, ara que has parlat de munyir, perdona que em retorni una altra vegada al tema, Maria, però tinc molta curiositat. Hi ha una tècnica o una tàctica per fer-ho de forma molt ràpida? Perquè lo de munyir vaques, ara aquest jovent dirà, Déu meu, no?
Bueno.
Ara estem fent ràdio, ¿vale? Però amb les mans, com ho explicaríem? Hauríem de fer una mica d'explicativa, Joan.
Hi ha moltes coses. Per exemple, hi havia granges que, perquè no podien perdre temps, els donaven una diccioneta d'oxitocina, em sembla que era. Ah.
Sí?
I allò els feia vindre la...
Ràpid. Allò era una cosa química.
Per contra, estimulades, eh? Pues, després, conto que es va prohibir això, però sempre hi ha coses així.
I com era? És a dir, com era? Tu sabies ben bé com agafar...
De primer munyíem a mà.
A mà?
Claro, però després van vindre les màquines i ja no munyis ningú mà, home. Les màquines i els
ja
robots...
Ja fan tot sol,
eh? Això ha evolucionat d'una manera... Hi ha robots per munyir. Hi ha explotacions que tenen un robot allí i la vaca, quan té ganes de traure la llet, se'n va cap al robot i...
Ah, sí? Ella sí, mateixa?
Sí, sí.
Ah, ostres, això mira, m'ha sorprès.
Curiós, eh? És curiós, no, és curiós.